Estel Migdia, amb Joan Trias.
Avui s'hauria d'haver produït el desallotjament de la nau de l'Hospitalet de Llobregat, on hi malviuen una cinquantena de persones, i del que us estem informant des d'aquesta casa des de la passada setmana. De moment, però, sembla que finalment avui no acabarà passant. De seguida us n'informem de com està la situació d'aquesta gent que n'ha fet d'una nau industrial casa seva. El problema, però, no és quan es produirà el desallotjament, que també. O fins a quin punt es troba la insalubritat del lloc, que també. El problema, si em deixen dir-ho, ni tan sols és el mateix desallotjament en si, com ja va passar a Badalona i en tants altres llocs, per considerar inevitable el local o la nau. El problema és què es fa amb tota aquesta gent que busca recursos d'on pot per malviure, però per no fer-ho al carrer. El problema és quina solució es dona a aquestes famílies que necessiten lloguers socials perquè moltes d'elles estan disposades a pagar-lo. El problema rau d'arrel en una crisi immobiliària de fa anys i panys i que es va endur per davant un dret constitucional com és la garantia d'un habitatge digne i pel que haurien de vetllar unes institucions que van decidir que passaven per l'aro de donar generosament i gratuïtament paquets d'habitatge a la banca que s'han acabat convertint en fons voltors i especulatius perseguint, com a banca, el guany abans que la dignitat. Una crisi que van pagar entre tots a canvi d'absolutament res. Bé, sí, a canvi de l'especulació d'uns pocs per enriquir uns quants menys. I sempre la pregunta davant l'evidència de la retòrica política que sovint es queda en això, en retòrica. On són aquells parcs d'habitatges socials que havien de salvar de les misèries milers de famílies? Doncs bé, de moment no se'n sap res. Dos minuts que passen de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dilluns 30 de maig i aquesta hora.
Yo el decreto todavía no lo conozco.
Entendre que les noves emissions és una eina de futur i, per tant, defensar-la perquè considerem que ha de formar part doncs, de la realitat dels nostres municipis.
Pronto tomaremos la decisión de extender esas medidas que ya aprobamos en el plan de respuesta.
Pero Putin es evidente que no va a lograr sus objetivos.
Tenir consciència de que aquest és un problema relevant i que pot tenir conseqüències importants és imprescindible.
Hem jugat 47 partits, hem guanyat 45. Quan em preguntin què podeu fer millor, guanyar la Champions.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, va, que comencem programa d'Estel Migdia i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Des d'aquest migdia que els núvols van creixent amb força cap a les comarques del Pirineu i hem tingut ja ruixats en tot aquest sector i al llarg de la tarda tindrem més ruixats al Pirineu i també al Prepirineu. Arribaran també comarques com el Berguedà, comarca d'Osona i podrien també arribar alguns punts a l'interior de les comarques de Girona. Per tant, doncs, tarda tempestuosa en aquest sector, mentre que la resta continuarà lluint el sol amb alguns núvols que observem sobretot en direcció nord. Les temperatures han pujat, fa calor, les temperatures són més altes que les que teníem ahir i continuaran pujant cada dia ben bé fins dimecres, dijous, cada dia una mica més de calor. Per tant, doncs, demà una jornada més càlida que la d'avui arreu del país i també a partir de mitja núvols d'evolució a la tarda a les comarques del Pirineu que poden acabar donant algun ruixat que demà seria no tan important com els que hem tingut avui. De moment, la previsió meteorològica ens indica una setmana, com diem, de sol, de calor i, de moment, sense precipitacions, tret d'aquestes tempestes a mitja tarda a les comarques del Pirineu.
Quatre minuts que passen ja de les dues del migdia i a aquesta hora us expliquem també les principals notícies del dia. Ho fem amb l'equip habitual, Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant un dia com avui que el govern ja ha aprovat el nou decret per llei de llei per donar resposta a la sentència del 25% de castellà a les aules. L'ha aprovat un dia abans que acabi el termini per donar resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El decret llei rebutja així els percentatges i estableix que el Departament d'Educació és el responsable de complir la sentència i no les direccions dels centres. Judit Casellas, des del Palau de la Generalitat. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Així doncs, què és el que ha anunciat el govern, Judit?
Doncs el govern ha fet el pas i acaba d'aprovar el decret llei que rebutja que a les escoles s'hagi d'aplicar un 25% de castellà a les aules. El decret fixa que els centres no poden aplicar els percentatges. Amb aquesta contundència ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
L'aprenentatge de les llengües mai es pot fer per percentatges, sinó que s'ha de fer amb criteris lingüístics i amb criteris exclusivament pedagògics. Avui el govern, doncs, reunit ha aprovat un decret llei que té com a objectiu genèric establir els criteris necessaris per elaborar, aprovar, revisar els projectes lingüístics dels centres educatius.
D'aquesta manera s'hi ha referit la portaveu del govern, Patrícia Plaja, per donar resposta a aquesta sentència del 25% de castellà a les aules que acaba de termini demà.
Més coses, Judit, perquè crec que ens pots donar més detalls sobre com el govern assumirà tota la responsabilitat legal davant d'un possible incompliment de la sentència.
Sí, cada escola redactarà el seu projecte lingüístic, el Departament d'Educació el validarà i un cop sigui validat n'assumirà tota la responsabilitat.
La ministra d'Educació, d'altra banda, Pilar Alegria, que ha insistit que haurà de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui determini si la resposta del govern a la sentència del 25% en castellà a les escoles catalanes és correcta o no ho és. En aquest sentit, en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press aquest dilluns al matí, Alegria ha remarcat, doncs, que no coneix el contingut del decret que aprovarà la Generalitat ni si aquest serà la resposta que traslladi a l'alt tribunal, però ha insistit que les sentències fermes s'han de complir i ho ha anunciat així.
Yo el decreto todavía no lo conozco, creo que está sin publicar y por tanto si ese decreto va a ser la respuesta que la Generalitat traslade al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como le digo, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien tiene que determinar si esa es una respuesta acertada, oportuna o correcta.
Alegria, doncs, ha subratllat que el que vol el govern espanyol és que tots els estudiants sàpiguen desenvolupar-se amb la mateixa fluïdesa en català i en castellà. Gràcies, Judit, des del Palau de la Generalitat. Fins ara.
Fins ara, Joan.
D'altra banda, i quan passen 7 minuts i mig de les 2 del migdia, nom propi un dia com avui el de l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que podria ser el candidat de Junts per Catalunya a les eleccions municipals de Barcelona pel 2023. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Segons ha avançat el Tot Barcelona, l'assessor jurídic del president a l'exili, Carles Puigdemont, està en disposició de liderar el projecte a Barcelona i tindria el suport de la direcció que sortirà del Congrés, que celebrarà Junts per Catalunya, aquest proper cap de setmana, encapçalat per Laura Borràs i Jordi Turull. Cuevillas apostaria per un projecte amb marca pròpia.
I l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Àrea Metropolitana han presentat un recurs de cassació contra la sentència del TCJ sobre la zona de baixes emissions, que de moment continua vigent.
Els recursos han estat acceptats i el principal argument que donen les administracions per no anul·lar aquesta zona és la priorització del dret de la salut per sobre de la mobilitat que més contamina. Ho ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia.
Entendre que la zona de baixes emissions és una eina de futur i, per tant, defensar-la perquè considerem que ha de formar part doncs, de la realitat dels nostres municipis, no només perquè ja ho diu la llei, sinó perquè també ens hi vam comprometre en la darrera cimera de qualitat de l'aire. I el segon, perquè entenem que la salut pública ha de ser doncs, el principal eix que ens ha de fer doncs, moure a les administracions públiques i, per tant, havíem de situar la salut pública doncs, per davant del que pot ser la contaminació de l'aire.
D'altra banda, l'Ajuntament també ha confirmat que actualitzarà l'ordenança que regula la zona de baixes emissions per si el Tribunal Suprem finalment acabés anul·lant l'actual.
Per això, el consistori treballarà amb entitats, agents afectats i ciutadania per assegurar-ne la implantació i per millorar-la si fos necessari a través d'un procés de participació, de manera que s'aconsegueixi obtenir un text consensuat i que reculli les necessitats de tothom.
I anem cap a Andalusia perquè a les eleccions andaluses, segons una enquesta, el Partit Popular passaria de 26 a 48 escons i es quedaria tan sols 7 parlamentaris de la majoria absoluta, que és de 55, Anna.
Els socialistes es mantindrien amb 33 representants com fins ara, Vox obtindria 18 escons, és a dir, 6 més que ara, i Ciutadans no entraria al Parlament. El favorit per encapçalar el govern continua sent l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular.
I, de fet, a 3 setmanes per les eleccions andaluses, i Vox ha centrat el seu discurs discurs no en la comunitat autònoma en qüestió, sinó en Catalunya i la resta de l'Estat. El partit d'extrema dreta ha promès suspendre, doncs, l'autonomia de Catalunya com a primer punt en el seu programa.
És la primera d'un centenar de mesures que proposen per la Junta d'Andalusia. També planteja la il·legalització de partits, associacions o ONGs que amenacin la unitat territorial d'Espanya, així com acabar amb totes les autonomies i els cossos policials de cada regió per tenir un estat de dret unitari. A més, volen derogar la llei de memòria històrica i agreujar les penes per ofenses a Espanya i als seus símbols.
Hi ha encara més qüestions polítiques i judicials perquè el jutge del cas Pegasus ha arxivat la causa de l'expresident del Parlament i conseller d'Empresa, Roger Torrent, i la del regidor d'Esquerra Barcelona, Ernest Maragall, per falta d'autor conegut i mentre s'esperen les diligències sol·licitades a l'estranger.
L'advocat dels dos líders d'Esquerra, Andreu Vandereinde, ha reclamat al magistrat José Antonio Cruz de Pablo que revoqui aquesta decisió i prorrogui la investigació i també que assumeixi la resta de querelles de les noves víctimes que s'han presentat per l'espionatge massiu a l'independentisme català.
I desenes de persones de l'àmbit sanitari es concentren en suport als investigats per la vacunació de la Guàrdia Civil.
S'han concentrat a les portes del Departament de Salut per mostrar el seu suport als quatre investigats pel retard en la vacunació d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil de Catalunya. La presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid de Catalunya, la doctora Magda Campins, ha apuntat que estan profundament disgustats per la situació. La mobilització ha comptat amb la presència del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i també de l'exconsellera Alba Vergés i representació de la sanitat pública i privada.
Parlem també de l'àmbit econòmic perquè la inflació torna a pujar i aquest mes de maig ja situa el 8,7% a l'abril. Hi va haver una treva d'un punt i mig i ara ha augmentat un 0,4%.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC s'ha incrementat degut a les pujades dels preus dels carburants i també dels aliments i begudes no alcohòliques. L'organisme apunta que el preu de l'electricitat ha baixat respecte al maig del 2021. Recordem que el passat mes de març l'IPC va arribar al 9,8%, una taxa que no es veia des de feia més de 37 anys.
I és que després de conèixer que la inflació es situa en aquest 8,7%, aquest mes de maig el govern espanyol s'ha mostrat preocupat per aquesta dada.
La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha avançat que el govern està plantejant prorrogar aviat el pla de xoc per rebaixar els preus.
Pronto tomaremos la decisión de extender esas medidas que ya aprobamos en el plan de respuesta. Estoy pensando, por ejemplo, en las bajadas de los impuestos, como hicimos ya desde septiembre, bajando el IVA de la electricidad del 21 al 10%, o, por ejemplo, congelando el impuesto de la electricidad, que estaba en el 7% y lo tenemos congelando en definitiva.
D'altra banda, la ministra confia que aquesta setmana Brussel·les doni llum verda al topall del preu del gas pactat entre Espanya i Portugal, una mesura que, segons la ministra, és difícil d'aconseguir i que, sens dubte, beneficiarà els consumidors.
I precisament els líders de la Unió Europea es reuneixen a Brussel·les amb la vista posada, això sí, en la guerra d'Ucraïna i les sancions a Rússia.
Aquest dilluns arrenca la cimera extraordinària de la Unió Europea, una trobada que s'allargarà fins demà i que concentrarà els líders de govern de tots els estats del club comunitari a Brussel·les. La reunió es centrarà sobretot en la guerra d'Ucraïna i sobre com ha afectat en l'energia, la defensa i la seguretat alimentària. Tot i que no figura a l'ordre de la cimera, els caps d'estat també parlaran sobre la implementació del sisè paquet de sancions, una proposta que inclou l'embargament de les importacions de petroli i que països com Hongria ja han avisat que no es poden aprovar.
I en la commemoració dels 40 anys de l'adhesió d'Espanya a l'OTAN, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha posat en valor la unió de l'organització per fer front a la invasió russa a Ucraïna. Ho ha fet davant del secretari general de l'organització, Jens Stoltenberg.
Sánchez ha remarcat la importància de les aliances d'Europa amb el Canadà i els Estats Units, sobretot ara en què l'ordre europeu està sota l'amenaça de la invasió russa. També ha destacat que en la cimera de l'OTAN, que tindrà lloc a finals de juny a Madrid, es redefinirà la seva estratègia i que en cap cas Putin guanyarà la guerra.
Pero Putin es evidente que no va a lograr sus objetivos, porque todos los aliados le hemos demostrado, y lo vamos a seguir haciendo todos los días que dure esta guerra, que nuestra firmeza en el apoyo a Ucrania es inquebrantable.
Per la seva banda, Stoltenberg ha subratllat el paper destacat que té Sánchez dins de l'aliança.
Me gustaría agradecer al presidente del gobierno español, Sánchez, por su liderazgo personal dentro de nuestra alianza. Pedro, tu compromiso con la seguridad transatlántica es y seguirá siendo vital. Y también agradezco a tus predecesores por haber apoyado a la OTAN durante tantísimos años.
També s'ha destacat que Espanya augmentarà el pressupost en defensa durant els propers anys.
I qui no assistirà precisament a la cimera de l'OTAN és Podem, que torna a rebutjar l'augment de la despesa militar.
El coportaveu de Podem, Javier Sánchez Serna, ha criticat de quina manera s'han adjudicat els 37 milions que ha costat la cimera. El coportaveu també ha rebutjat que s'augmenti la despesa militar, ja que justifica que la que s'hauria d'augmentar és precisament la despesa social.
Un quart de tres de la tarda, encara en plena internacional i pel que fa a la guerra en territori ucraïnès, Zelensky acusa Rússia de causar desperfectes en el 90% de les cases de la ciutat ucraïnesa de Severodonetsk.
A última hora d'aquest diumenge, Zelensky ha tornat a posar el focus en Rússia sobre la destrucció del 90% de les cases de la ciutat ubicada al Donbass i que ha visitat la ciutat de Kharkiv. Zelensky ha afirmat que més de dos terços dels habitatges de la ciutat han estat completament destruïts i que el bombardeig és constant. Així ho ha denunciat el mandatari en un discurs publicat a la pàgina de la presidència d'Ucraïna. A més, les forces armades del país han xifrat en més de 30.000 les baixes de soldats russos des de l'inici de la guerra, que va iniciar-se el passat 24 de febrer.
I seguim en internacional perquè aquest diumenge s'ha estavellat al Nepal un avió amb 22 persones a bord.
Les autoritats nepaleses han confirmat aquest matí que s'ha localitzat l'avió que sortia de l'aeroport de Pokhara, la segona ciutat més gran del Nepal, i es dirigia cap a Jomsom. Es tractava d'un trajecte curt, amb una durada aproximada d'uns 20 minuts. La primera hipòtesi amb la qual treballen els investigadors és que l'avió s'hagi estavellat degut al mal temps. Després de més de 20 hores de treballs, els equips de recerca ja han trobat 14 cossos de les 22 persones que viatjaven en aquest vol de la companyia Tara Air.
Tornem cap a casa nostra, cap a l'estat espanyol, perquè la ministra d'Indústria, Turisme i Comerç, Maria Reyes Maroto, ha anunciat la nova convocatòria de la línia d'ajuts públics als clústers empresarials.
Aquests ajuts estan dotats amb 50 milions d'euros i es publicaran a mitjans del mes de juny. Maroto ha apuntat que espera que Catalunya sigui el territori més beneficiat pels ajuts, ja que és la comunitat amb més agrupacions empresarials innovadores, amb un total de 23 clústers.
I Hisenda ingressa més de 8.000 milions d'euros a Catalunya com a pagament d'entregues a compte fins al maig, el que significa un 6,8% més que l'any passat.
Pel que fa al total, les comunitats autònomes han rebut per part del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública més de 46.000 milions d'euros, és a dir, un 6,3% més que els primers 5 mesos del 2021, del qual un 18% s'avança a Catalunya. Un pagament que avança els recursos tributaris que s'estima que ingressaran les mateixes comunitats autònomes per la tarifa autonòmica de l'IRPF. En total, entre el 2019 i el 2022, les comunitats autònomes hauran disposat de 490.000 milions d'euros, és a dir, un 36% més que en els 4 anys anteriors.
Mentrestant, a les comarques de Girona, l'Agència de Salut Pública ha obert 12 expedients sancionadors a bars i locals d'oci nocturn per incomplir la llei del tabac.
Molts d'aquests locals permetien que els clients fumessin dins l'establiment. Tot i així, el departament ha assegurat que hi ha molts locals on sí es compleix la llei, perquè de les 510 inspeccions que es van fer el 2021, gairebé el 98% segueix la norma. Segons l'enquesta de Salut Pública, a Girona, dues de cada 10 persones majors de 15 anys fumen diàriament, una xifra que s'ha mantingut estable i és similar a la mitjana de Catalunya.
I atenció als joves, entre 18 i 35 anys, la Generalitat obrirà la setmana que ve el procés per sol·licitar les ajudes al lloguer per joves.
La prestació és de 250 euros al mes durant 2 anys i hi podran accedir gairebé 10.000 persones. El procés per sol·licitar el nou bo juvenil comença dimecres de la setmana que ve, dia 8 de juny, i hi podran accedir els joves d'entre 18 i 35 anys. Els requisits són tenir ingressos de manera regular, residir a Catalunya i estar empadronat a l'habitatge que es vulgui lligar a la prestació. Pel que fa als lloguers, l'ajuda serà de màxim 250 euros al mes i s'hi podran acollir les persones que tinguin un lloguer que sigui que no sigui superior als 900 euros a l'àmbit metropolità de Barcelona i de 650 euros a la resta de la demarcació de Barcelona. A Girona, el lloguer no podrà superar els 650 euros al mes i a Lleida i Tarragona el límit està fixat en 600 euros al mes.
I quina llàstima tenir-ne 36. Va, 19 minuts que passen de les dues del migdia. Aquest matí estava previst a l'Hospitalet de Llobregat el desallotjament d'una nau on hi malviuen una cinquantena de persones, entre ells alguns infants. Finalment, però, no s'ha produït. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Ni comitiva judicial, ni funcionaris de l'Ajuntament, ni cap cotxe de policia s'ha apropat
fins a la nau del carrer Salamina de l'Hospitalet per executar el desallotjament. L'advocada de part dels afectats ha comentat que el consistori encara no ha respost al recurs que va interposar i creu que al llarg del dia d'avui l'Ajuntament no executarà el desallotjament. És Mireia Salazar.
Finalment, de moment no s'ha dut a terme perquè l'Ajuntament, segons ens han donat a entendre fons municipals, ho ha entès com un requeriment voluntari. De moment encara no ha fet el requeriment als jutjats que haurien d'avalar la realització d'aquest desallotjament.
Els afectats demanen que els deixin seguir vivint a la nau perquè han fet de l'espai casa seva per evitar dormir al carrer. Escoltem un dels residents.
Tenemos todos cuartos separados, tenemos un en el lavar, un en el limpiar, un en hacer comida, un en dormir, tenemos cama, tenemos todo derretido.
De fet, alguns d'ells asseguren que poden pagar un lloguer social si els hi ofereixen. Tot i això, critiquen que l'Ajuntament no els dona alternatives habitacionals vàlides per a ells. Molts d'ells ja provenen de l'antiga nau del carrer Vilafranca, de l'Hospitalet, on l'Ajuntament també els va fer fora. Per això volen solucions més estables i no tan temporals, com un alberg durant un parell de dies.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
I atenció a aquesta dada, perquè les últimes setmanes els casos de violacions sexuals perpetrades per menors ocupen els titulars. De fet, en el 27% de les violacions grupals denunciades a Espanya hi ha menors entre els agressors.
Davant d'aquesta situació, el doctor Antonio Andrés Puello, professor de Psicologia i Criminologia de la Universitat de Barcelona i membre també del grup d'estudis avançats en violència, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Estel que és molt important no ajuntar tots aquests casos i intentar fer una radiografia general perquè cada cas té la seva pròpia naturalesa. El doctor Puello ha assegurat que les violacions sexuals perpetrades per menors són una realitat preocupant, però no alarmant.
No és un tema que ens hagi de fer pensar que està havent-hi una onada o un canvi en les costums o alguna cosa així com, que ara que tenim tan a prop l'experiència de la pandèmia, com una epidèmia que ens ocupa i que hem de fer prevenció. Naturalment que s'ha de fer prevenció, que s'ha de treballar, hi ha professionals que estan treballant en aquest camp. Tenir consciència de que aquest és un problema rellevant i que pot tenir conseqüències importants és imprescindible.
El doctor Puello ha puntualitzat que entre els factors de risc dels menors que violen hi ha la hipersexualització en el seu entorn familiar i l'accessibilitat a la pornografia.
22 minuts que passen de les dues del migdia. Canviem de qüestió perquè el govern comença els tràmits per acabar la concessió de 3 hidroelèctriques i que passin a ser de gestió pública.
Les centrals de Sant Quirze de Besora, Ripoll i Bescanó passaran a formar part de l'energètica pública que impulsa el Departament d'Acció Climàtica. L'Agència Catalana de l'Aigua té previst revisar tots els expedients de les concessions hidroelèctriques a les conques internes i comprovar la vigència de les concessions i el compliment dels cabals ambientals.
Dos morts aquest cap de setmana a les carreteres catalanes i un ferit crític, i ja en són 69 les persones que han mort aquest any per accident de trànsit a Catalunya.
Aquest diumenge al migdia, una dona ha mort en un xoc frontal entre una motocicleta i un cotxe al Papiol. Era la passatgera posterior de la moto. El conductor ha quedat ferit crític i ha estat evacuat amb helicòpter. I la matinada de diumenge, un home ha mort en un accident a Sota, a Osona. El cotxe ha sortit de la carretera i ha xocat contra un arbre.
Anem cap a les Illes Canàries perquè els equips de salvament marítim han rescatat al sud de Lanzarote una pastera amb 58 persones.
Entre les persones rescatades hi havia un nadó, un menor i 12 dones. Amb aquesta nova pastera són ja 279 el total de migrants que han estat rescatats en aigües canàries en el que va de cap de setmana.
I a casa nostra, la Guàrdia Urbana de Barcelona preveu un estiu amb més delinqüència que l'any passat.
De fet, segons informa el cos policial, les xifres de criminalitat d'aquest 2022 ja són superiors a les del 2021, tot i que encara estan lluny de les del 2019, quan l'estiu era l'estiu abans de la pandèmia. La Guàrdia Urbana ha apuntat que hi haurà 349 agents més que formaran part d'un dispositiu específic d'estiu, a més del miler d'efectius que ja hi ha habitualment. També hi haurà més patrulles de les zones d'oci nocturn.
Pel que fa a la Guàrdia Civil de Girona, subhastarà més de 700 armes la setmana vinent.
Serà l'última subhasta d'armes de la Comandància de Girona. Les armes estaran exposades al públic durant els dies 7, 8, 9, 10 i 13 de juny durant el matí. Només podran accedir a aquelles persones que van participar a la licitació. La majoria de les armes que estaran subhastades són escopetes, però també hi ha rifles, pistoles i revòlvers, entre altres.
El projecte Loupo identifica 70 ossos i 8 llops des de l'any 2019 al Pirineu.
Es tracta d'un estudi coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona, on s'han identificat un mínim de 70 ossos i 8 llops. De fet, són dues espècies que són part del patrimoni natural de Catalunya, Andorra, Espanya i França. Des de l'inici del projecte, per identificar aquestes espècies del Pirineu, s'han recollit més de 500 mostres no invasives, com ara pèls, femta o orina en neu.
Cinc minuts i dos quarts de tres de la tarda. Avui hem de lamentar també la mort als 108 anys de l'escriptor eslové Boris Paor, autor d'obres cèlebres sobre l'Holocaust.
Entre els seus llibres més importants hi ha Necròpolis, on explica en primera persona el seu pas per un camp de concentració nazi. El seu nom ha sonat en múltiples ocasions com a candidat al Premi Nobel de Literatura.
I, per cert, l'Acadèmia del Cinema Català incorporarà 7 membres d'honor.
Seran la fotògrafa Colita, l'actor Fermí Reixac, la directora d'art Belo Torres, els productors Quique i Toni Camín, i la productora Isona Passola, el director de fotografia Jaume Pere Caula i el crític i director de festival Juan Ferrer. L'acte d'anomenament d'aquests nous membres d'honor serà el proper dimecres 8 de juny a la Universitat de Barcelona.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
I obrim plana de successos. Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda.
El jutge rebutja que Vox sigui acusació popular en el cas de la violació a una menor a Igualada.
El magistrat veu que manquen arguments en l'escrit de la formació i que no dona cap explicació sobre la finalitat o l'interès que persegueix personar-se en la causa.
I dues persones han mort aquest matí en un accident de trànsit a la N420, al Priorat.
Els fets han passat al municipi de Pradell de la Teixeta. El cotxe amb el qual viatjaven les víctimes s'ha precipitat per un desnivell. Hi ha un tercer ocupant del vehicle ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus. Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, s'està buscant també un quart passatger que hauria sortit projectat arran de l'accident. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes.
Va, i seguim a Tarragona perquè aquest cap de setmana ha tancat amb 5 conductors detinguts per circular sota els efectes de l'alcohol o drogues.
Els detinguts tenen 21 i 33 anys i se'ls acusa de delictes contra la seguretat viària. En un dels casos, el conductor va donar positiu en totes les substàncies possibles del kit de detecció, és a dir, cocaïna, cannabis, amfetamines, metamfetamines i opiacis.
I uns excursionistes han trobat aquest cap de setmana un cadàver en avançat estat de descomposició a la zona del Pic del Costabona, al municipi de Setcases. Els excursionistes van alertar els Mossos d'Esquadra qui van rescatar el cos. Ara s'està treballant en la identificació del cadàver que ja no es va trobar, del qual no se'n va trobar, perdoneu, la documentació. Dos minuts i arribem a dos quarts de tres de la tarda. Plana esportiva, va.
Esports.
I com sempre, comencem plana esportiva saludant a Xavi Toscano. Què tal? Bona tarda, Xavi.
Molt bé, bona tarda.
Diego Martínez, que es convertirà en les properes hores en el nou entrenador de l'Espanyol en substitució de Vicente Moreno.
Sí, el club té previst fer oficial ben aviat la contractació del tècnic de Vigo, que ara mateix estava sense equip després de deixar el Granada ara fa un any. Diego Martínez ha estat la primera opció per substituir Vicente Moreno, encara que també han sonat noms com els de Raúl González, Marcelino, Fabio Cannavaro i José Bordalás. Està previst que en els pròxims dies el president Chen Yengsheng faci una trobada virtual protocolària amb el nou entrenador per conèixer-lo personalment abans de l'anunci oficial. On també hi haurà un canvi al capdavant de la banqueta és a l'equip femení de l'Espanyol, perquè, segons ha informat el club aquest migdia, Rubén Casado no continuarà sent l'entrenador. El club Blanc-Tribau ha cessat el tècnic un dia després de la derrota davant el Llevant, Les Planes, que va impedir a l'Esperi que s'ascendir a la primera divisió femenina. D'aquesta manera, Casado posarà fi a una etapa de 2 anys com a entrenador de l'equip blanc-i-blau.
Pel que fa al Barça, Òscar Mingueza podria jugar la propera temporada al Getafe.
Segons ha avançat el diari AS, el club madrileny hauria fet una oferta al jugador que acaba contracte amb el Barça l'any 2023. Al Barça li interessaria traspassar el jugador per tenir ingressos i quadrar així els comptes. El traspàs es podria tancar per un import entre 5 i 10 milions d'euros. Qui ja segur que no continuarà al Barça la temporada que ve és Ferran Juglar, que posa rumb a Bèlgica i ben aviat podria convertir-se en nou jugador del Bruges. Juglar, amb fitxa del filial, ha jugat aquesta temporada 9 partits amb el primer equip, on ha anotat 2 gols.
Parlem també del femení, perquè després de tancar una nova temporada de rècord, Jonathan Giraldez ha confirmat que renovarà 1 o 2 temporades més com a entrenador del primer equip.
Les blaugranes van guanyar la Copa de la Reina i han tancat la temporada amb el triplet de títols estatals, sumant també Lliga i Supercopa. Aquest èxit ha fet decidir a Giraldez a continuar uns anys més al club. Ell mateix ho ha confirmat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio. Giraldez també ha parlat de que, tot i fregar l'excel·lència, l'equip encara té força coses a millorar.
Hem jugat 47 partits, hem guanyat 45. Quan em preguntin què podeu fer millor, guanyar la Champions. Què podeu fer millor? No perdre el partit de tornada contra Wolfsburg. Què podem fer millor? Pues intentar millorar la nostra versió individual de cada jugadora. Què podeu fer millor? Intentar millorar la nostra versió col·lectiva, amb pilota i sense pilota. Hem de plantejar si l'entrenament, perquè crec personalment que les jugadores encara poden donar una mica més.
Un cop tancada la renovació de Giraldez, que es farà efectiva en els propers dies, el club haurà de posar fil a l'agulla per renovar els contractes de 5 jugadores que acaben aquest mes de juny i la seva vinculació amb el Barça, entre elles Lika Martens i Jennifer Hermoso, que encara no s'han pronunciat sobre la seva voluntat de si seguir al Barça o no. D'altra banda, després d'una temporada al Milan, Laia Codina serà la primera incorporació de la temporada amb el seu retorn al Barça, d'on va marxar l'estiu passat.
Per cert, Xavi, deixa-m'ho dir, que si no m'ho faig a sobre, després d'aquestes darreres 2 temporades, poca cosa es pot fer millor que el que ha fet l'equip femení del Barça.
I tant, molt d'acord.
D'altra banda, aquest dilluns s'han concentrat a la ciutat esportiva de Las Rozas, a Madrid, els jugadors de la selecció espanyola convocats per Luis Enrique.
El combinat espanyol juga partits de la Lliga de les Nacions aquest dijous contra Portugal, diumenge contra la República Txeca, el proper dijous contra Suïssa i el diumenge 12 de juny una altra vegada contra els txecs. Jordi Alba, Gavi, Eric García, Ansu Fati, Busquets i Ferran Torres són els jugadors del Barça citats i Raúl de Tomàs, l'únic representant de l'Espanyol en aquesta convocatòria.
I en bàsquet, el Barça jugarà a les semifinals del play-off pel títol de l'ACB contra el vencedor del partit que demà han de jugar la Penya i el Tenerife.
Els blaugranes han superat en l'últim sospir el Gran Canària aquest diumenge i els de Badalona han caigut en el segon partit contra el Tenerife i hauran de resoldre, per tant, l'eliminatòria en el tercer i últim partit que jugarà a l'Olímpic de Badalona. Aquesta nit es coneixerà un altre finalista que serà el vencedor de l'enfrontament entre el Baskonia i València, que han empatat a 1 la seva sèrie.
I en tenis, nova jornada al torneig del Roland Garros aquest dilluns.
Sí, la russa Daria Kasatkina s'ha classificat aquest matí per als quarts de final del Roland Garros, després de superar en 2 sets, 6-2 cada un a Camila Giorgi. També s'ha classificat Kudermetova aquest migdia. En el quadre masculí en joc ara mateix l'enfrontament de 8 anys entre Casper Ruud i Hurskark. Aquest diumenge es va classificar pels quarts de final Nadal i Carlos Alcaraz, que juguen demà. Alcaraz ho farà contra Zverev a les 4 de la tarda i Nadal contra Djokovic a partir de les 9 de la nit.
I per últim, pel que fa a l'hoquei patins, Barça i Reus s'enfronten aquesta nit en el segon partit de les semifinals pel títol de l'hoquei Lliga.
I el Barça buscarà empat a l'eliminatòria després que el Reus guanyés dissabte el partit que es va jugar al Palau Blaugrana. A les semis es classifica el millor de 5 partits i una derrota, per tant Blaugrana aquesta nit deixaria contra les cordes el Barça, que no es podria permetre fallar en el tercer partit que es jugarà divendres a Reus. L'enfrontament d'aquesta nit començarà a les 9:05 i es podrà seguir en directe per Esport 3 i Barça TV.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
3 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Anem cap a publicitat i de seguida amb nosaltres Xavier Pastor per comentar tota l'actualitat. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. El tiqui-taqui de l'Estel Migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Gairebé són 6 els minuts que passen de 2:45 de la tarda. Com ja sabeu, cada dilluns a aquesta hora és l'hora del tiqui-taqui amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, especialista en conflictes públics, però també polítics i de l'esport. Xavier Pastor, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Començàvem el programa avui, Xavier, parlant d'això, de que estem pendents d'aquest desnonament d'una 50ena de persones que malviuen una nau a l'Hospitalet de Llobregat i que ja van ser desnonades fa uns quants mesos d'una altra zona del mateix Hospitalet. De moment, l'Ajuntament considera que l'espai no és habitable i, tot i que avui no s'acabi produint, sí que estem pendents de que s'acabi produint aquesta mateixa setmana, aquests propers dies. I deia al començar el programa que, de fet, la preocupació, jo crec que no ha de ser ni inclús, si m'ho permeten dir-ho així, el mateix desnonament en si, sinó què es fa amb aquestes persones, perquè aquí hi ha un conflicte, i un conflicte greu.
Sí, segurament el que ens sobta més és el mentrestant, i m'explico. Si estaven en un lloc que segurament no reuneix les característiques per poder fer vida, i han hagut de sortir, no? Se'ls ha fet fora perquè aquell lloc és un lloc insalubre, és un lloc que no reuneix les necessitats mínimes imprescindibles, i han anat a cap a un altre lloc, i se sabia que havien anat a un altre lloc, potser hauria estat interessant buscar algun tipus de solució en el mentrestant. Mentrestant surten d'un lloc i van a per un altre. No? Uh-huh. És possible, Joan, que a l'Ajuntament i aquest mentrestant ja l'estigui gestionant. A vegades aquestes informacions no acaben d'arribar perquè no són informacions, diguéssim, ni urgents, ni immediates, ni són notícia perquè malauradament ha passat alguna cosa dolenta.
Segurament, Xavier, segurament, i perdona que t'interrompi, però el que em preguntava jo a l'inici del programa anava una mica més enllà, si es pot, Sí. Jo em vull creure que l'Ajuntament està treballant amb tot plegat i que, de fet, molta gent que malviu en aquesta nau industrial ja ha dit que estarien disposades inclús a pagar un lloguer social. La meva pregunta és si ens remuntem al 2018, quan hi va haver la famosa crisi immobiliària, que es van regalar pisos i pisos i pisos a cost inframínim als bancs i d'allà es van crear fons voltors i després la política ens ha jurat i perjurat que de tot allò se'n faria habitatge públic. On és tot plegat? Què ha passat amb tot plegat? Sí. Per què hi ha milers de persones? Perquè això no és un cas únic, perquè recordem el cas de Badalona, però en podríem recordar molts més. per què estan passant totes aquestes situacions que afecten a centenars de persones en lloc de construir definitivament un famós parc d'habitatge digne?
Sí, 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 amb tot això et dono la raó. Sí, sí, jo no volia començar per aquí dient que tot això que estem parlant, al final estem parlant entre nosaltres de parxes, de solucions que no són solucions, perquè ocupar un espai insalubre que no pots viure no és una solució, deixar-los viure aquí no és una solució, fer-los fora no és una solució, segurament té a veure amb qüestions més administratives, i evidentment, amb això tens raó, Joan, cal una solució. Tanmateix, crec que la solució no passa per la, diguéssim, per la instància política més amunt, és a dir, m'explico, pel govern central, no passa tampoc pel govern de Generalitat, i penso amb les polítiques més locals. Mm. En el cas de l'Hospitalet, potser és el lloc més complicat de Catalunya per intentar trobar un lloc a aquesta gent per viure, perquè l'Hospitalet té l'índex de densitat més elevat de tota Catalunya, i diria fins i tot de tota Espanya.
I si no m'equivoco, és de les primeres d'Europa?
Per això et dic, té mal arreglar l'Hospitalet, això. Una altra cosa és que, com dius tu, hi hagi una voluntat política, allà on es pugui, amb espai públic, amb sol públic, d'intentar cercar una solució definitiva o una solució, una política d'habitatge. No parxejar. Molt em temo també, com dèiem fa un moment, que a vegades quan això deixa de ser notícia, quan deixa d'estar ocupar una portada diari, això de vegades es relaxa. És a dir, aquest mentrestant s'eternitza. I estic convençut que es fan coses, però no tornem a posar la problemàtica al damunt de la taula fins que no passa una cosa que no volem que passi, una cosa que va en contra de la vida d'algú, perquè mora, perquè algú es fa mal, o bé perquè notícies com aquestes que tenen a veure amb el desnonament, però sí que té a veure, evidentment, amb una política decidida amb el tema d'habitatge per resoldre aquesta qüestió. Tanmateix, tampoc ho solucionarem, eh? Vull dir que definitivament serà molt difícil, però sí que, com deies tu, caldria revisar una miqueta tot això, amb totes aquestes propietats que ha passat.
També et dic que venen municipals, Xavier, i que d'això en parlarem, i en parlarem molt, aquest proper any.
Per això parlava de polítiques locals, perquè al cap i a la fi, les polítiques locals són les que realment donen solució a les problemàtiques de la gent. Són les que, quan obres la porta de casa, són les primeres que et trobes i les primeres que realment responen a les necessitats de la gent.
Avui volia començar per aquesta notícia amb la que hem obert avui l'Estel migdia, però n'hi ha més, com per exemple que l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, us ho explicàvem en aquest mateix programa, han presentat aquest recurs al TCJ per la sentència que anul·la la zona de baixes emissions. I a més l'Ajuntament vol actualitzar l'ordenança davant d'una possible anul·lació del Suprem i així intentar poder esquivar-la. No volia parlar tant de la zona de baixes emissions, que ja ho hem fet i ja n'hem parlat molt abastament amb en Xavier Pastor en aquesta secció de l'Estel migdia cada dilluns, sinó en el que es fica la justícia. És a dir, últimament ens referim a justícia quan parlem de política. Ens referim a justícia quan parlem de sanitat, del Covid i de tot el que ha passat amb el Covid. Ens referim ara a justícia quan parlem d'ecologisme. A què més ens hem de referir?
Sí, sí.
És a dir, com a conflictòleg, eh? Sí. Tots els conflictes han d'acabar passant per la justícia?
No, que va al contrari. Els conflictes polítics s'han de negociar i han de trobar acords i solucions en el marc polític. Afortunadament, la gran majoria, per no dir quasi tots els conflictes polítics, acaben sent negociats, acaben sent acordats per les pròpies forces polítiques, els partits polítics i els seus representants. Passen dues coses. Una, durant temps, la justícia ha estat utilitzada per la política com a arma. És a dir, i es podem remuntar a 20 anys enrere, és a dir, cada cop que hi ha la voluntat, que venen eleccions, hi ha la voluntat d'un canvi de govern, s'utilitza la justícia com a arma, com a mecanisme, doncs, per atacar els que governen. I hi ha casos i casos. És a dir, la judicialització de la política és una arma partidista i és una arma electoral. I aquest és el gran problema, és a dir, que anem a denunciar determinades decisions polítiques que en moltes ocasions no responen un benefici a favor de la ciutadania, mira, escolta, baixes emissions, segurament hi ha un objectiu molt interessant que cal desenvolupar perquè les ciutats cada cop estan més contaminades o tenen un índex de contaminació molt elevat. Però tampoc responen a l'interès general ni al bé comú, és a dir, responen a una qüestió purament partidista. I tu em diràs, Xavi, i en aquests casos què es pot fer? Sí. En aquests casos el que hem d'intentar doncs, és cada cop que es fa una proposta obrir el màxim d'espais de diàleg, obrir el màxim d'espais de treball, és a dir, compartir l'anàlisi de cada una de les propostes perquè aquells que estan a l'oposició participin o totalment o parcialment de les decisions que es prenen. És a dir, intentar no fer enfadar ningú i, al contrari, fer veure que aquella no és una política partidista, és una política de govern, no? És una política que beneficia a molta gent. I ser generosos, no? Ho sento, però s'ha de ser generós i potser a vegades no cal optar per la millor de les polítiques, perquè hi ha política més ideològica, és a dir, que si tu tens el plantejament d'eliminar el cotxe de la ciutat, potser no cal d'entrada anar a una política del 100%, i potser fer polítiques graduals que vagin sumant en aquest projecte a altres forces polítiques. I jo crec que aquesta és la fórmula. La fórmula és aquesta, a poc a poc, no? Persuadir, seduir a tots aquells que tinguin la temptació de portar això a un jutjat, i algú em dirà, escolta, Xavier, però és que està mal feta. Bueno, també pot ser que va contra llei, també s'hauria de mirar, però sobretot a nivell polític. A nivell polític. I això a moltes polítiques es fa, si no, ostres, no governaria ningú, Joan. Seria impossible si cada cop estiguéssim denunciant amb un jutjat la forma de governar les coses que es volen tirar endavant, no? Per tant, això.
A 3:45 de la tarda, dades encara més preocupants, com saps, Xavier, en les darreres setmanes els casos de violacions sexuals perpetrades per menors han ocupat moltíssims titulars. I atenció a aquesta dada que us estem explicant avui des de Ràdio Estel, perquè, de fet, en el 27% de les violacions grupals denunciades a Espanya hi ha menors entre els agressors, però és que hi ha també menors entre les víctimes. Jo ja no sé com preguntar-ho, jo ja no sé com explicar-m'ho a mi mateix, on radica el problema i quina és la solució.
És un tema que sembla molt complex i potser no ho és tant, no ho sé. Preocupant, molt preocupant, però molt, molt preocupant. Jo la primera pregunta que em faig és la següent. Potser algú em dirà, em tatxarà una mica de conservador, potser sí, però insisteixo, som menors d'edat, menors d'edat. Què fan menors d'edat a la nit, de matinada, al carrer? Algú em dirà, poden ser-hi? Sí, clar. Però és normal que hi siguin? És a dir, és normal que nens i nenes de 13 o 14 anys estiguin a les 4 o a les 2 o a la 1 de matinada pel carrer o compartint espais d'oci nocturn amb adults? No estic dient que aquesta sigui la causa, eh? Estic contextualitzant. És a dir, el context d'alguna manera facilita o predisposa a que determinades situacions acabin succeint. Algú em dirà, això no és la causa de fons, d'acord? No és la causa de fons. La causa de fons segurament és un tema més de família i escola, potser. Jo començaria per família. I la primera pregunta que et fas és què fan aquests menors de nit? La pregunta és, hi ha algú que els ha deixat sortir de nit? Hi ha algú que potser no coneix exactament què fan els seus fills i les seves filles, que no té clar què pot passar...
No, i quins són els referents, no?, d'aquests nens i nenes?
Que no està pendent dels perills que li puguin ocórrer, que permet que puguin estar amb adults. Mira, jo et diré una cosa que a mi em va dir un alcalde que em va deixar molt frapat, però que és molt real. Em va dir, a mi... per pandèmia. A mi, que va haver-hi moltes raves i moltes festes, em va dir, a mi el que em preocupa molt en pandèmia quan la gent munta festes il·legals és que es puguin barrejar menors amb majors d'edat. És la meva preocupació. Perquè sabem que en un context de festa, en un context d'oci nocturn, hi han begudes alcohòliques, substàncies, hi han activitats... Passen coses, és a dir, passen coses. A mi té aspectes molt positius, però també té aspectes negatius, com la vida. Però si barreges menors amb menors, el drama pot ser gran. I ara resulta que tenim menors amb menors, és a dir, menors que acaben fent coses que no toquen i no sé si m'estic explicant. Per tant, jo crec que aquí el paper de la família és fonamental. I no vull posar més pes sobre els pares i mans, però és que tenen la responsabilitat del que els pugui passar a aquests nois. És a dir, cada cosa que els passa a aquests nois, i després el tema de l'escola, el que vull dir és que ha d'haver-hi un espai de socialització on algú estigui pendent del que pugui passar a aquesta gent. I després l'espai d'internet. És a dir, aquí hi ha un tema de capacitat d'accés a la pornografia per part de menors. Perquè estem veient reproduccions de conductes que es poden veure en canals de pornografia i que potser aquests menors no són conscients de la dimensió del greuge que estan ocasionant. Sí. No té donat la solució, Joan, aquesta clar. Però la meva pregunta és, i segurament que només traient-los de la nit no solucionem el problema, segur, però potser evitaríem que determinades coses passin. Jo d'això n'estic convençut.
Doncs aquest és el punt de vista sobre l'actualitat política i social que ens dona cada dilluns Xavier Pastor. Volem analitzar l'esportiva o no, Xavier, un dia com avui?
Hombre, hombre, com que no?
La 14ª.
Bueno. Felicitar la gent que sigui del Real Madrid, felicitar el Real Madrid, se l'ha de felicitar. És a dir, per poder guanyar una copa has de poder arribar. Una altra cosa és que ens agradi o no la manera com juguen. Una altra cosa és que ens agradi la manera com practiquen el futbol. Una altra cosa que ens agradi que la poca eficàcia que et pugui tenir el rival, en aquest cas el Liverpool. Però, mira, a mi m'agrada més, jo em quedaria més amb la victòria del futbol femení, que tampoc entenc per què jugaven a les 11:30 del matí i després ser corrents perquè després hi havia alguna cosa més, no recordo que no hi havia un partit després. I em quedo també, deixem que ho digui, amb la promoció i amb l'accés al play-off que farà el Girona, no? Per poder accedir a la Lliga, i també de l'Uni Girona, de bàsquet, que també està allí a punt de pujar també a primera divisió. Per tant, és que ja saps tu que jo, com a director del Poseu de Girona, un molt del Girona.
Em deixes fer una queixa molt formal?
Digues.
Parlar de la Copa de la Reina, una Copa de la Reina, sense president de la Federació Espanyola, sense ministre de Cultura i Esports, un diumenge a les 11:30 al Corcón, i quanta diferència amb el tractament de futbol femení a Turí.
És així. No, és així. Sí, no es pot comparar, és incomparable, evidentment. I va, que no sé, van posar l'himne, també, espanyol o no?
Ara no t'ho sé dir jo, això. Ara em files prim.
Si no van posar l'himne, doncs mira, encara estava bé, no? Perquè jo sempre dic que no entenc per què sent una Copa de la Reina, una Copa del Rei, posen l'himne d'un estat. Que en tot cas que posin l'himne dels equips, perquè teòricament, que jo sàpiga, el rei no té himne, i la reina tampoc.
Xavier Pastor, com sempre, un plaer escoltar-te cada dilluns en aquesta emissora, i tornem al proper dilluns. Que vagi molt bé una setmana. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Vuit minuts i mig i arribarem a les 3 de la tarda. Obrim la plana de cultura en aquest programa. Olma Giró, sense xiclet, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Tot bé?
Tot bé, tot perfecte. De dilluns.
Començo, com sempre, pel guió, eh?
Home, estaria bé, no?
No es podia saber, però en aquesta secció parlem avui de gastronomia, perquè el restaurant més car del món està a Eivissa i reobre aquest dimecres.
No es podia saber, Joan, no es podia saber. El restaurant es diu Sublimotion i està ubicat a l'hotel Hard Rock d'Eivissa. I atenció, perquè...
Sublimotion,
sí, ja té raó el nom. El preu de menú, quan diria... És que ja ho estàs veient al guió, però el preu
no,
de...
No
has vist?
No.
Quan diries, de màxim, que pot costar... Bé, de màxim no és el preu de menú tancat. El preu de menú. El restaurant més car del món.
Aviam, si aquells d'estrelles Michelin i tot això valen vora 400 euros al menú, i aquest és més car, entenc, 600, 800... No sé.
1.800 euros, 1.800 i la Rosalia
euros?
Té molta raó, perquè aquí només hi pot anar algú que hagi nascut per ser... milionari. El que voldria és tenir...
Només vull veure bitllets de 100... Que volies quadrar-ho?
Volia quadrar-ho, però a vegades a la vida les coses no van com un vol. Però...
Ja tenim reserva, eh?
Xavi, bona tarda de nou, eh?
Bona tarda, sí, ja tenim reserva.
Has reservat, eh?
Correcte.
Sí?
Perfecte.
Per quin dia?
Reserva per 20, que en serem 10.
També 22 de juliol, final de temporada.
Mira, com a coses curioses d'aquest restaurant, s'ha dit que el seu xef és en Paco Romero i únicament és de 12 comensals. És a dir, és una sala amb una taula allargada, com així presidencial, i menges amb 12 persones. Llavors, aquí la pregunta és si realment has de reservar per 12 persones tenint en compte que pagues 1.800 euros per barba o si tu vas allà i com que al final tots són del mateix rang social, suposo que s'acaben fent amics i menges amb 12 persones que no coneixes a la mateixa taula. I es veu que han incorporat un concepte que es diu metagastronomia, és a dir, que
metagastronomia,
que és portar tot l'univers del metavers, que parlant una mica en plata seria l'alta tecnologia i el món virtual.
Segur que és de metavers?
Que sí, que és de metavers, i fan metagastronomia, que és a dir, que fan com un espectacle utilitzant molta tecnologia i és tot, vull dir, escolta, podeu veure a la web, és una passada.
En Xavi i jo segur que paguem per barba.
Segur.
Ja t'ho dic, això. És que estava pensant...
Chascarrillo!
Estava pensant...
Ja hi som. Que, tu no tenies, o sigui, reserva.
Pagues 1.800 euros i a sobre, sí, encara has d'aguantar dinar amb comensals...
Sopar, només és per sopar.
Sopar, que, només comensals sopar. Que no coneixes, sí, de res...
Que no ho sabem, això.
I que espero que no vinguin amb els fills.
Jo crec
perquè, si no, que em rebaixin el preu.
Jo crec que és per majors de 18 anys, què dir-te.
Ai. I no ens movem de... Sí, sí, és que 1.800 euros fa mal.
Fa mal. Molt mal.
Infantil quan és? Menú infantil?
Que no crec que puguis portar nens, que és una experiència del metauniverse, home. M'estan trencant la vida,
ai,
Joan.
Va, del metauniverse, que no ens movem de les Balears, perquè tampoc es podia saber que la revista està... Com has apuntat això? Estatunidenca? Travel and Leisure han fet pública la seva última enquesta i atenció... Què dius?
Sí, sí, és el que diu l'enquesta, que Mallorca és una de les millors 5 illes del món. No només de...
Viva el Baleares. Oh, no.
Per què? Per què és la millor illa del món?
Doncs mira, si us pregunteu els atractius... Ah, no, preguntes per què?
Sí, clar.
A veure, no sé, l'enquesta diu que dintre els atractius de Mallorca, un és les macrofestes, que això també no es podia saber perquè realment macrofestes a Mallorca doncs, són coses que passen, les grans platges, la gastronomia i l'arquitectura típica. S'ha de dir que potser els hi ha faltat apuntar als garrovers, que Mallorca està ple de garrovers. Aquí també ha estat bé quadrar la cançó com amb la Rosalía de Milionària, però està sonant Antònia Font, una cançó que es diu Isles Baleares.
I això ja la fa millor illa.
La fa millor illa. Home, s'ha de dir que Antònia Font... És un punt... No crec que els enquestats mundials hagin o coneguin Antònia Font i l'hagin votat...
No descartis.
Podria ser. Estaria bé. I per cert que en aquest top...
Pensa que hi van molts estrangers a l'illa de Mallorca.
Però tu creus que molts estrangers escolten Antònia Font?
És possible. Perquè no? Tu no escoltes música estrangera?
Sí, sí, no, no. Ho celebrem moltíssim. Per cert, que vam fer l'assaig...
Meravellós aquest diàleg, eh?
L'assaig general, Antònia Font, aquest divendres a Sant Cugat del Vallès, perquè retornen després de 9 anys al Primavera Sound, i van fer l'assaig general a Sant Cugat, i vaig tenir l'honor d'anar-hi, brutal.
Sí que ho van anunciar amb una pancarta gegant, no sé on,
El retorn d'Antònia Font al Primavera Sound, sí, però l'assaig general abans del Primavera Sound eren entrades així com tancades en concert i tal.
I han fet unes bosses solidàries a partir d'aquestes, les motxilles solidàries a partir d'aquesta pancarta, que evidentment la van posar a la Cruïlla del carrer Mallorca de Barcelona.
Veig que Antònia Font sí, eh?
Antònia Font li agrada.
Font, sí. Són els xarango de la meva època.
Va.
Doncs el que dèiem de l'enquesta que enumera les 5 millors illes del món... És que és interessant, un moment.
Sí, sí, digues.
A part de Mallorca, hi ha altres destins europeus, perquè sempre estem parlant de Barcelona, que és l'epicentre del món, i que tot... Vull dir, hi ha altres... També celebrem que altres destins europeus doncs, formin part del llistat de 5 millors illes mundials. Entre elles hi ha Milos, que està a Grècia i destaca per no estar tan afectada pel turisme com Mallorca. També trobem Madeira, Portugal, per les seves platges i les rutes de senderisme.
El Pinocho, no?
No. Què dius? No. Això és a Malta.
No, és de Madeira, Pinocho.
De Malta?
A Malta hi ha la illa de Pinocho.
Però Pinocchio és italià?
No, però vull dir, on es grava Pinocho, jo dic. És
no,
a Malta.
No l'ha agafat, que és de Madeira.
Ah.
Ara. Chascarrillo, dos.
Chascarrillo, i entre les 5 millors illes del món també hi ha Sicília, Itàlia, per la seva arqueologia que amaga la bellesa dels seus espais naturals, i en aigües del Carib, això ja no estem en territori europeu, Sant Vicent i les Granadines, que ocupa la cinquena posició gràcies a les platges de sorra blanca i les seves aigües turqueses.
Anem a musiqueta o podem fer un apunt sobre Eurovisió?
Fem un apunt de que hem denunciat que malauradament tenca una botiga de discos.
Sí, senyora.
A vegades aquestes notícies mai ens agraden dir-les. De fet, estem parlant de la botiga de Music World, tancarà aquest proper dimecres 8 de juny, després de 30 anys, i de fet tenca perquè la propietat del local doncs, no es renova el contracte de lloguer i no hi poden fer res, i el que venim a dir és que aprofiteu perquè fins al 8 de juny doncs, teniu molts CDs, vinils i DVDs a meitat de preu, descomptes que arriben fins al 50% doncs, perquè han de liquidar i tancar, i la botiga està al carrer Rosselló de Barcelona, i també com a informació de servei el dia de del seu tancament, el 8 de juny a la tarda, fan una festa per commemorar aquests 30 anys de botigues. Són notícies que no ens agraden, però per contrapartida, molt ràpid, reobre un cinema molt important.
Sí que agrada a Amazon.
Sí.
Pam.
Val. Com a contrapartida del tancament de la botiga històrica i emblemàtica de Barcelona, s'ha de dir que reobre el cinema Kubrick de Vilafranca, després d'estar tancat, que no podien obrir per una qüestió de diners, ara han pogut agafar les regnes, i reobre, així que celebrem. S'ha baixat la persiana i les altres la pugen, i ara sí, musiqueta, no?
Rapidíssimament.
Doncs mira, Joan, avui acabem amb una cançó que és preciosa, no té motiu aparent, simplement és una cançó molt bona, és del grup de Killers, i es diu Exit Lude, i sona així. We hope you enjoy your stay.
Va, mig minut, ja arribarem a les 3 de la tarda. Xavi Toscano, comiada tu, que jo no em puc avui.
Moltes gràcies a tots. Ens veiem demà al mateix lloc i a la mateixa hora.
Apa, adiós, que vagi bé el dia.